Ràdio Tiana, les notícies.
L'ANC de Tiana es prepara per l'alternativa a la consulta del 9 de novembre. Aquest cap de setmana tornen a recollir signatures per la independència, una campanya que ha rebut el suport del ple municipal. Podran escoltar l'entrevista amb membres d'aquesta assemblea local al final de l'informatiu. S'activen les mesures de prevenció per evitar la reaparició de l'escarabat morrut. Aquest insecte ataca les palmeres sense gaire opcions de supervivència. Aquest cap de setmana comença el Mundial de MotoGP, on hi participa el tianenc Ricky Cardús. Les cases de Tiana, però, no el podran seguir per televisió perquè el senyal de la cadena privada que ho emet no arriba al municipi. L'ANC de Tiana es prepara per l'alternativa a la consulta del 9N. Tiana torna a recollir signatures per la independència de la mà de l'Assemblea Nacional Catalana. La campanya Signa un vot per la independència es farà a uns 700 municipis de Catalunya. És la segona vegada que s'organitza aquest esdeveniment a Tiana. Fins al moment, a la localitat s'han aconseguit 1.700 firmes. Aquest recapte forma part del full de ruta que prepara l'ANC davant d'una possible negativa de Madrid a l'hora de convocar el referèndum. En aquest cas, l'Assemblea podria entregar aquest suport ciutadà al president perquè declarés unilateralment la independència de Catalunya. Escoltem un dels membres de l'ANC a Tiana, Ricardo González.
Per les declaracions que fan, podem dir, adivinar de que no es farà. Bueno, doncs a continuació vindrà lo de la llei de les consultes, que prepari el Parlament de Catalunya, la llei de consulta catalana, i d'acord amb això, convocar la consulta. Ja veurem què passa. Suposem que la recorriran i per això està el plan nostre, el plan alternatiu. Nosaltres volem consultar a la gent, que es consulti la gent i que decideixi la gent el que ha de ser. Una vegada decidit és el que tenim que fer. Indudablement no podem descartar ninguna cosa. Tot depèn del estat espanyol.
Aquesta campanya, que se celebrarà aquest cap de setmana, ha rebut el suport del ple municipal. Ha estat en la sessió d'aquest mes de març i gairebé per unanimitat, tot i que des de l'Assemblea demanaven la sala de plens com un dels espais per recollir firmes, el ple finalment ha decidit que es posés aquest punt a la plaça de la Vila. Escoltem la reacció del president de la Junta del Maresme Sud, de l'ANC, Jaume Monreal.
Es tractava, i es tracta, molts que ho han fet, de realment implicar l'Ajuntament, perquè al fi i al cap l'Ajuntament a la llarga segurament serà una de les eines que tindrem per poder aconseguir la consulta. Francament, ens hauria agradat estar a la sala de plens, perquè és el que a l'AMI es va acordar.
Convergència i Unió de Tiana ha celebrat que Tiana, com a municipi de l'Associació de Municipis per la Independència, torni a organitzar aquesta campanya, ho ha dit el seu portaveu, Enric Nolis.
Com a grup impulsor, a més de tots els restes de grups que estan impulsant això, volem que aquesta torni a ser una data important i que tinguem l'èxit que hem tingut amb els moments anteriors, les vegades anteriors que hem fet fa un parell de mesos.
Els regidors de Ciu s'han mostrat convençuts que el referèndum del dia 9 de novembre es convocarà. Enric Nolis, a més, ha animat els regidors del consistori tianenc a signar el seu vot per la independència. Al final d'aquest informatiu podreu escoltar l'entrevista sencera que Ràdio Tiana ha fet amb els dos membres de l'ANC, a Tiana, Ricardo González i Jaume Monreal.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Arriben noves mesures a Tiana per prevenir la reaparició de l'escarabat morrut, l'insecte que ataca les palmeres. El Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha elaborat un protocol per tal de prevenir i lluitar contra la plaga d'aquest. Tot i que a Tiana actualment no s'han donat nous casos de palmeres afectades per la plaga i està doncs controlada, l'Ajuntament del Poble ha posat en marxa mesures d'emergència per evitar-ho, ja que s'ha estès per altres zones de Catalunya, segons Héctor González, el regidor de Medi Ambient.
Si aquesta persona detecta que la seva palmera doncs, està infectada, tenint en compte l'agressivitat d'aquest escarabat, doncs no esperar, evidentment, i trucar de seguida al telèfon de l'Ajuntament.
El regidor insisteix que la clau de la prevenció es basa en que tots els propietaris de palmeres, especialment la canària, les vigilin amb freqüència i vagin fent revisions periòdiques d'aquestes. L'Ajuntament compta amb una llista de productes autoritzats per poder aplicar a les palmeres malaltes. El regidor de Medi Ambient avisa que les restes vegetals afectades per la plaga s'han de dur a les deixalleries autoritzades pel Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat, situats a Cabrils i a Mataró. El morrut roig de les palmeres es va detectar a l'estat espanyol l'any 1995 al litoral d'Andalusia. El primer focus va arribar a Catalunya el 2005. La primera comarca que es va veure afectada va ser la del Baix Penedès. En poc temps, la plaga es va estendre pel territori. Les primeres localitats del Maresme en ser afectades van ser Pineda de Mar i Vilassar de Mar. La plaga, però, també va arribar a Montgat i Tiana, afectant les seves palmeres. És molt difícil detectar la presència de la plaga dins les palmeres. Fins i tot cal recórrer aparells acústics especialitzats per detectar-ho. El jardiner i especialista en tractaments contra l'escarbat morrut, Abel Gel, diu que sovint, quan els propietaris se n'adonen que les seves palmeres han estat atacades per la plaga, ja és massa tard perquè no es pot fer res per salvar-les.
Si fixes molt, estàs molt pendent de la palmera, si les fulles més tendres de l'ull tenen un creixement irregular, doncs és possible que tinguis el morrut. És bastant fulminant, és a dir, que és en qüestió de 2 setmanes des la palmera perfectament i en 2 setmanes l'ull se'n va a terra i les mora.
Quan avança l'atac, les fulles centrals engruixeixen i es marceixen de forma que en poques setmanes la pràctica totalitat de la corona es veu afectada, originant la mort de la palmera. El jardiner diu que encara no s'ha trobat cap fórmula per tal de prevenir o acabar definitivament amb aquesta plaga. Aquest cap de setmana comença el Mundial de MotoGP a Qatar, on hi participa el tianenc Ricky Cardús. Tot i això, serà complicat que els veïns i veïnes de Tiana el puguin seguir des de les televisions de casa seva.
Així és, Marta. Aquest cap de setmana comença el Mundial de MotoGP i Tiana no podrà seguir a Ricky Cardús. Aquesta temporada, la meitat del Mundial es veurà en exclusiva per Movistar Fusión Televisió i la cobertura de Tiana encara no és prou bona per poder-lo rebre en condicions i, per tant, des de l'operadora encara estan treballant perquè el servei arribi a Tiana, però no es podrà veure el Gran Premi de Qatar. Aquest cap de setmana comença de manera oficial el Mundial de Motociclisme amb la participació de Ricky Cardús, que corre a Moto2. Aquesta edició, però, serà diferent, ja que una part serà de pagament i una altra serà oberta a través del grup Mediaset. Per ser exactes, 9 curses del Mundial seran només per la plataforma Movistar Televisión en el seu dial 48, que oferirà les motos en exclusiva. La primera serà la cursa inaugural d'aquest Mundial i que se celebra aquest cap de setmana a Qatar. Les altres 8 seran el Gran Premi d'Argentina, el Gran Premi de França, el d'Itàlia, el d'Holanda, el dels Estats Units, el de Gran Bretanya, el Gran Premi del Japó i el Gran Premi d'Austràlia. La resta serà el Mundial en obert a través de Mediaset. El problema és que aquí Tiana no arriba al nou canal de Movistar Televisió. La mala cobertura ha tingut sempre el poble en aquest aspecte i que ara, amb l'arribada de la fibra òptica, s'està solucionant, no permetrà veure les curses a les llars de Tiana i tampoc als restaurants. El casal segurament es passarà a Movistar Televisió. És un dels llocs cèntrics del poble per poder veure esdeveniments esportius. És el cas dels Barça Madrid o és les semifinals de Champions, passant per tot tipus de partits importants o esdeveniments esportius. Tenen el seu punt neuràlgic al bar que regenta Paco Arco. En ell es podran veure tampoc aquest any les motos aquesta setmana, encara que el mateix concessionari reconeix que en un futur, quan sigui possible, es passarà a Movistar Televisió i donaran de baixa el Plus, com explicava el mateix Paco Arco.
Nosaltres, en principi, intentamos contactar con Movistar para hacer un canvi i anular el Canal Plus y algunos canales més por ahí que n'hi ha. Parece ser que Movistar va ofrecer molta cosa, vull dir que millor quasi que el Plus.
El casal sempre ha estat un punt de taurabada pels esdeveniments esportius. I el Tiriti tampoc veurà les motos. Un altre dels punts importants és el bar-restaurant del Tiriti. Allà la família Cardús, que el torna a regentar, s'ha trobat que tampoc podran oferir les curses de MotoGP. El propietari del restaurant, Jordi Cardús, germà del pilot Ricky, considera que el no poder oferir les motos és una mala passada tant a nivell personal com a professional. Escoltem Jordi Cardús.
Per part meva és una putada. No m'he perdut mai cap carrera i a partir d'aquest any pues no he trobat la solució per poder-ho veure encara, perquè he intentat trucar a Movistar i no hi ha manera, perquè el problema de Tiana és que tenim molt mala connexió i no ens dona la suficient senyal per poder veure-les. Més endavant faré el possible per poder contractar i fer com el futbol, tenir-ho aquí perquè la gent que no pugui pagar-s'ho o no li vingui de gust pagar-s'ho i vulgui vendre al bar a veure-ho, jo ho tindré més endavant quan em deixin. I tant, seré el primer.
El mateix germà de Ricky Cardús diu que està molt satisfet que estigui treballant per tirar endavant la fibra òptica i que espera amb ganes poder donar-se d'alta d'aquest servei per poder veure les motos i el seu germà. Movistar Televisió pren el relleu d'Imagenio en tots els aspectes. Ja fa anys que Movistar porti a terme la seva televisió a través d'Imagenio. Ja en aquell moment, a Tiana, es va quedar fora de la proposta de poder disposar d'aquesta plataforma, ja que no tenia prou cobertura. Un cop s'ha apostat fort pel futbol, motos i Fórmula 1, ara la plataforma tindria l'obligació d'arribar a tot arreu per poder oferir unes curses que, si no és per ell, no es podran veure a cap altre canal.
Aquest cap de setmana uns 700 municipis de Catalunya tornaran a recollir signatures per la independència i també es farà aquí, a Tiana. Forma part de la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana Signa un vot per la independència. A Tiana ja s'han recaptat 1.700 signatures. Aquest cap de setmana es vol tornar a repetir l'experiència. En els darrers dies hi ha hagut força notícies i novetats sobre aquest procés, sobre si es farà la consulta, sobre si es declararà unilateralment la independència, sobre la pròpia ANC. Avui, a l'informatiu, entrevistem uns dels representants d'aquesta entitat de Tiana Decideix. Tenim aquí el membre de la Junta Patronal Territorial de Tiana, Ricardo González, benvingut.
Hola.
També tenim el president de la Junta Peticional del Maresme Sud, Jaume Monreal, benvingut.
Hola, bona tarda, bon dia.
Aquest cap de setmana, altres pobles de Catalunya, em sembla que són 700 o més, repeteixen la recollida de signatures per la independència. A Tiana l'han liderat vostès, com a membres de l'ANC, que en diem Tiana Decideix, aquí Tiana. De moment, portem 1.700 signatures. I hi ha bones previsions per la propera?
Home, tenint en compte la població de Tiana, crec que ja hem fet una bona labor, però falta arribar a més gent. Jo crec que recollirem unes quantes, ben bé, quasi com la primera campanya que hem fet.
Un altre dels membres de Tiana Decideix, Lluís Neira, ens havia comentat que, a banda de la gent que signa, hi ha molt bona resposta per part de la ciutadania de Tiana quan feu aquestes campanyes.
Generalment sí. Vull dir, tothom, les persones que ens acostem, sempre ens reben bé i sempre atents a el que se'ls explica, i moltíssima gent que ve a buscar-nos perquè volen fer-ho. Sí, sí.
Hi ha molts dubtes entre la ciutadania o la gent ja té clar de què va això?
Jo diria que hi ha un 50-50. O sigui, hi ha gent que ja ven convençuda, arriba, li expliquem, signa, però n'hi ha un altre que també. I això què passarà? Idò jo què passarà? I què passaran les pensions? Què passaran aquí? Lo de sempre, les preguntes.
Les pensions.
Sobretot al principi. Al principi havia bastant més gent. Ara la gent ja està bastant informada de tot les possibilitats que té Catalunya com un estat independent d'Europa.
Jaume Monreal, l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, té un pla alternatiu a la consulta, és a dir, aquesta campanya forma part d'aquest pla alternatiu. Explica'ns el full de ruta de l'ANC, què és el que es vol fer?
En principi, l'Assemblea Nacional el que vol és intentar al màxim aconseguir, evidentment, la independència. Aleshores, com que ja s'havia previst el fet de tots els impediments que aniran venint, aquesta campanya és, diguéssim, com un plan B, pel fet de que, independentment de com vagin les coses, si van més bé, que esperem que tot vagi com té que anar, que sigui amb la consulta, etc, però amb els últims recursos, suposant de que les coses vagin molt, molt mal dades, aleshores el que faria l'ANC amb totes les butlletes aquestes, el seu pla és, en primera instància, és portar-lo en el Parlament català per demanar que es faci la consulta de totes, i en cas de que no es pugui fer la consulta, doncs que es fes una declaració unilateral d'independència. Això és el que les persones que venen a signar, és el que signen en aquesta instància, d'acord? Aleshores, si tot això anés malament, és a dir, anar malament vol dir que no s'aconseguís, aleshores el que es farà serà que l'Assemblea Nacional Catalana, junt amb els nostres representants que hagin anat al Parlament, perquè ja s'està parlant de que si el Parlament el trauran o no, aleshores serà quan ho agafarem i ho portarem, junt amb totes les que s'ha signat, en el Tribunal Internacional de l'AIA. Aquest és el pla bàsic de signar un vot per la independència.
Això és perquè penseu que no es farà la consulta? Confieu en que es faci, en que no es faci?
Aviam, confiar i confiem. Però ja veiem com s'està portant el govern espanyol. Aleshores no volen ni parlar. Esclar, si la majoria, creiem que si la majoria vol la independència, creiem que han de fer tot el que sigui necessari, sempre que sigui democràticament, per la independència.
De fet, aquest dimarts, el govern de la Generalitat, el seu portaveu, ha dit que no es descarta cap opció de futur en quant a aquest procés, referint-se, evidentment, a la declaració unilateral d'independència, però que ara estan centrats en la consulta. Hi ha per això una altra data, el 8 d'abril. El 8 d'abril serà quan representants del govern i també del Parlament de Catalunya, com Turull, Marta Rovira, d'Esquerra Republicana, aniran al Congrés per fer la petició de transparència. Què passarà? Com creieu que anirà aquesta visita al Congrés?
Crec que ja és la cosa més certa aquesta, de que no permetiran la consulta. Aquest sí que quasi ben bé podem, per les declaracions que fan, podem dir, adivinar de que no es farà. Bueno, doncs a continuació vindrà lo de la llei de les consultes, que prepari el Parlament de Catalunya, la llei de consulta catalana, i d'acord amb això, convocar la consulta. Ja veurem què passa. Suposem que la recorriran i per això està el pla nostre, el pla alternatiu. Si la recorreixin...
El més segur és que s'acabi fent doncs, el pla, el full de ruta de l'ANC.
Mira, no volem dir-ho això. El que volem dir és, primer, la consulta. I aquí estem nosaltres, l'ANC, igual que el Parlament i que el president Mas. Nosaltres volem consultar a la gent, que es consulti la gent i que decideixi la gent el que ha de ser. Una vegada decidit és el que tinc que fer. Indudablement no podem descartar ninguna cosa. Tot depèn del estat espanyol.
La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Carme Forcadell, ha dit que aquesta setmana als mitjans de comunicació que tem que l'ANC pugui ser il·legalitzada i que ja estan al punt de mira.
Sí, hi ha alguns medis de difusió espanyols que ja ho estan fent. D'aquí el comentari de la Carme Forcadell.
Què estan fent?
Bueno, ja estan mirant de desacreditar la bona feina que està fent l'Assemblea Nacional Catalana. O sigui, faran totes les trampes que puguin per desacreditar-la.
Jo crec que ara se comencen a donar compte en Madrid de que això no és una boixeria del Mas.
Que va de debò.
Que va ara de debò. I doncs, el qual va ser el primer pas, recordeu les eleccions passades, no? Desacreditar els representants, Mas, etc. Qual és ara el pas? Ara no és Mas qui porta això endavant. Som nosaltres els que estem, tota la gent que està empeny, donant empeny per celebrar la consulta. Forma, desacreditem-lo. Dient que nosaltres som golpistes, que no sé què, en fi, etc. Això és. Però mira, jo crec que mai arribaran a il·legalitzar-la. Però s'estan fent un favor. Avui... han dit que havien recollit l'Assemblea Nacional de Catalunya, el portal d'entrada de nous socis es va col·lapsar. Més de 1.000 nous socis s'han fet en aquests dos dies en què va sortir la notícia. Que vagin dient. Crec que el que hem de fer és nosaltres, i si Catalunya vol ser independent és perquè els catalans voldran ser independents.
I no ens oblidem de que Mas va liderar això perquè l'Assemblea Catalana, Nacional Catalana, va ser capaç de mobilitzar legalment, diguem-ne, 1.600.000 persones a la via catalana.
Exacte. Aleshores... Forcadell, de fet, es defensa dient que tots els escenaris que es preveuen i que s'han estat fent són democràtics i pacífics.
Efectivament. Vull dir, en la via catalana ja vam veure que era una festa, hi havia famílies amb els nens amb els cotxets i mentrestant s'estan enrocant en dir que és tot el contrari, no? Vull dir que és cosa de quatre degenerats i no és així. Vull dir, els que vivim a Catalunya sabem quina és la realitat de tot això i sincerament... jo penso que hem de passar una mica del que digui la resta d'Espanya, el govern espanyol, perquè ells que diguin la seva, que nosaltres democràticament aconseguirem la independència.
Vostè s'imagina un cop d'estat immens amb la via catalana cantant i celebrant-lo, en fi.
Més de 30 alcaldes del Bages, Berguedà i Solsonès donen suport a aquesta campanya i aquí, Tiana, de fet, també us han donat el suport amb el ple municipal, gairebé per unanimitat, és a dir, la majoria del consistori ha donat suport a aquesta recollida de signatures. Com van rebre aquesta resposta del ple municipal?
Bueno, en principi va anar prou bé, tot i que van canviar una mica el text, no? Deia de deixar la sala de plens i tal... I llavors, esclar, va canviar pels llocs habituals. Però com que en aquesta campanya que s'hi ha embolicat l'AMI, que són l'Associació de Municipis per la Independència, el que es pretén, el que es pretenia, és, diguéssim, institucionalitzar-la una mica més, fer-la una mica més...
Dels ajuntaments també.
Que per això es va arribar a l'acord entre l'Associació de l'AMI i l'Assemblea Nacional Catalana. No? Aleshores, bueno, en el ple ja es va debatre, i al final van tornar en el text inicial i bueno, al final no es fa en el ple, però ho farem a la plaça de l'Ajuntament, que és on finalment s'ha arribat a l'acord.
la sala de plens, que us interessava potser una mica, doncs, per, simbòlicament, perquè...
Efectivament.
Bàsicament era un aspecte simbòlic.
Clar, vull dir, aquest mateix text que ha tingut l'Ajuntament de Tiana l'han tingut la resta d'aquests 600 i pico de municipis, quasi 700 municipis de municipis per la independència, d'acord? Llavors, clar, es tractava, i es tracta, vull dir, molts que ho han fet, de realment implicar l'Ajuntament, perquè al fi i al cap l'Ajuntament a la llarga segurament serà una de les eines que tindrem per poder aconseguir la consulta.
S'han sentit recolzats, doncs, o no? Al final estan contents amb aquesta solució de la plaça de la Vila?
Home, aviam, nosaltres, francament, ens hauria agradat estar a la sala de plens, perquè és el que, que a l'AMI es va acordar.
Es fa a altres pobles de Catalunya.
Sí, sí. No a tots, també ho vaig a dir, no a tots. Hi ha hagut altres municipis que també no han cregut oportú, però sí que els han deixat penjar les pancartes al balcó i tal, no? Aquí ho han fet, ho farem una altra paret, que no serà al balcó de l'Ajuntament. Però, bueno, aviam, hem d'intentar que bonament les coses puguin aconseguir una mica a mica.
De totes maneres, recordem això, no? Que la major part del consistori va votar a favor de donar suport a la campanya.
Sí, no hi ha cap mena de problema.
Parades, on ens trobarem a part de la plaça de la Vila?
Bueno, farem la plaça de la Vila, farem l'antic camp de futbol, farem la Virreina, per primera vegada posarem una a la Virreina.
Farem una parada itinerant.
Després, a dalt, en els vessants, aquests punts apartats, perquè abans perquè la gent ho tingui més a prop.
Concretament a la rotonda, abans d'arribar a les vessants, en el carrer que hi ha, no com se diu. Bueno, anant cap a les vessants, però el que estan arreglant allà dalt.
I després fem també una allà entre Tiana i Montgat, enfront de l'escola Timó, en aquella plaçoleta que hi ha en l'escola Timó.
De fet, hi han posat cartells, que hi ha en els cartells que, per cert, m'agradaria denunciar que ens els arrenquen. Vull dir, això suposo que és una cosa que és bo que se sàpiga, que hi ha algun element que es dedica a arrencar tots o molts dels cartells i agafar pancartes de l'Assemblea Nacional, de l'Assemblea Nacional Catalana, o sigui, el Frontera Decideix. Bé, doncs en els cartells ja posem les paradetes i els horaris. De tota manera, entre avui i demà, i potser ahir a la tarda, ja es va començar a fer una bustiada, que tots els tianens tindran a la bústia un díptic que els hi parla de lo que és el dret de petició, que és el que en realitat signen, i els llocs on es fan totes les recollides.
Déu-n'hi-do la feinada que han fet des de Tiana Decideix. Volen afegir alguna coseta?
No.
Doncs moltíssimes gràcies a
tots.
Que
la gent vingui.
Això, que la gent vingui, que no ho deixin, que no ho deixin.
Sí, que no ho deixin. Perquè és una cosa molt, molt important que es vegi l'apoyo que té tot aquest procés per part de la ciutadania, que ja se sap, però que cada vegada n'hi ha que fer-ho i fer-ho més, perquè tot el que tindrem en compte d'aquí endavant, si ara ens estranyem de lo que fan des de Madrid, ara encara serà més. Doncs com més apoyo hi hagi, més reconeixement, millor.
En quant a això de signar el vot, ja s'explica a tothom com ve la taula, se'ls explica de què va la campanya, no? Vull dir, aleshores, que les persones que vinguin, que estiguin plenament tranquils, perquè això passa una sèrie de filtres, això està molt ben guardat, i que és plenament legal. Vull dir, aquí s'està fent servir el dret fonamental de petició, que és un dret que tenen totes les persones del món, que està avalat per les Nacions Unides, per la Constitució Espanyola i per l'Estatut d'Autonomia, que és un dret que tenim tota la gent del món, com ja he dit, per demanar als nostres estaments oficials el que vulguem, d'acord? I en aquest cas el que estem fent és demanant la independència.
Ricardo González, Jaume Monreal, moltíssimes gràcies als dos per haver vingut a l'informatiu de Ràdio Tiana.
Gràcies a vostè.
Queda't.
Atenció a tots els saltimbanquis, arlequins, mags, trapecistes, equilibristes i pallassos de Tiana. Aquest diumenge, Tiana acull les activitats amb motiu del Dia Mundial del Circ. El món del circ transmet màgia i assegura somriures. És per això que l'heu de celebrar. Passeu un dia de circ amb el taller i l'espectacle de pallassos que el local proposa. Los Herreritas seran els encarregats d'apropar-vos al món de l'espectacle. Per una estona us sentireu membres de la popularment coneguda com la Festa de la Faràndula i aprendreu les claus per arrencar somriures i descobrireu de la mà de professionals què s'amaga rere les capes dels circs. Serà a la plaça de la Vila aquest diumenge a les 11 del matí.
Nosaltres portàvem molt de temps fent tallers de malabars i havíem anat amb diverses companyies i mai havíem tingut el nostre propi taller i vam decidir, escolta, volem fer un taller de circ, però volem que sigui una mica diferent. Volem que sigui un taller de circ, però que tingui un caire característic dels Herreritas. I vam pensar en això, ens agradava la música dels anys 50, vam pensar una estètica, vam pensar uns vestuaris... Tiana és un públic difícil, eh? Un públic familiar una mica difícil. Esperem que responguin bé aquest diumenge.
Si sou apassionats del circ i el que més us agrada és riure, trobareu que l'espectacle Bambolines està fet a la vostra mida. Un simpàtic pallasso us espera a tots a la sala Albéniz per passar una bona estona fent les tonteries més inimaginables del món. És un espectacle on el més important és irradiar felicitat, pensat per totes les edats. Només cal que compreu l'entrada per només 5 euros i que diumenge us planteu a les 6 en punt de la tarda a la sala Albéniz. Cap tianenc s'imagina un bon dinar sense una dolça copa de vi. La tradició vinícola del poble és coneguda arreu. És per això que, motiu dels 2.000 anys de Via Tiana, la Biblioteca Can Baratau fa una exposició on s'explica l'origen de Can Sant Romà i l'evolució d'aquesta vila romana en relació amb la seva capacitat de produir vi. Història i bon gust en una mateixa exposició que et farà conèixer de ben a prop un dels trets característics de la gastronomia del teu poble. Tens temps fins al 31 de març. Sovint el sabor del vi es tradueix a pura poesia. Primitiva Reverter i Ferran Gost, acompanyant a la guitarra, enllaçaran paraula i vi en un recital de poesia on demostraran que cultura i agricultura tenen un mateix origen. A continuació hi haurà un tast de vins amb la col·laboració del celler de Quim Batlle. Serà el divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. El taller que us presenta el Casal de Joves Tiana uneix artesania i aromes naturals. Pels creatius i amants de les olors pures, aprendre a fer sabó medicinal serà com tocar el cel amb les mans. Si us inscriviu al taller, que és gratuït, podeu fabricar vosaltres mateixos les pastilles de sabó que de ben segur us calmaran tots els mals. Serà dissabte al Centre Cívic de l'Escorxador a partir de 2:15 del matí. Les mares primerenques de Tiana tenen l'oportunitat perfecta per aprendre la importància que té portar el nadó prop. Gemma Guillamont, mare i assessora de Porteo des de 2007, us explicarà les diferents maneres de transportar els recent nascuts sense necessitat de cotxets. Recursos còmodes per mares pràctiques en una sessió que més interessant serà d'allò més tendre. Serà a la Biblioteca Can Baratau dissabte a les 11. Ja que el vi és un dels protagonistes del cap de setmana, l'Hora del Conte ha volgut dedicar l'espai als més petits a la lectura d'un conte sobre el raïm, el fruit que produeix el vi. Núria Fàbrega serà l'encarregada d'explicar als nens i nenes del poble d'on prové el vi i de passades farà un berenar. I podreu menjar pa, vi i sucre, com cada dijous a 5:45 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau.
Ràdio Tiana, les notícies.
L'ANC de Tiana es prepara per l'alternativa a la consulta del 9 de novembre. Aquest cap de setmana tornen a recollir signatures per la independència, una campanya que ha rebut el suport del ple municipal. S'activen les mesures de prevenció per evitar la reaparició de l'escarabat morrut. Aquest insecte ataca les palmeres sense gaire opcions de supervivència. I en esports us expliquem que aquest cap de setmana comença el Mundial de MotoGP, on hi participa el tianenc Ricky Cardús. Les cases de Tiana, però, no el podran seguir per televisió perquè el senyal de la cadena privada que ho emet no arriba al municipi.
Segueix l'actualitat a la local tiana.cat. Serveis informatius.